Escoltes A mig matí.
Sintonia de retalls de premsa amb Juani García. Bon dia.
Molt bon dia.
Molt bé, Juani, com estàs?
Muy eufòrica, ja ho has vist.
Ja ho veig, sí,
molt bé. I contenta perquè li han donat treball a la meva neboda.
Ai, molt bé, molt bé. Anem a veure com tenim aquests retalls. Doncs
pues mira, tenim aquí, parlant d'escoles i això, coses de llibres.
Ah, molt bé.
Que, com saps, sempre m'agrada encadenar notícies, no? Doncs aquesta està molt bé perquè parla de la biblioteca, no? A Barcelona, pues es veu que havien de canviar de puesto perquè els hi cobraven molt i es van quedar al mateix carrer. I diu que van fer una cadena humana per traslladar els 8.000 llibres al nou local de Nou Llegiu de Barcelona. La llibreria diu que continuarà al barri del Clot a 200 metres de distància de l'antic establiment i més de 200 persones han traslladat de mà en mà els llibres al nou local, continuant al carrer València, però del 608, perquè havia fuites d'aigua fins al número 588, o sigui que ha estigut, 20 metres com a molt, no? I els llibres estaven ordenats alfabèticament, en grups de 5 en 5, quan van arribar a destí, una llibretera anava posant els volúmens dels prestatges i van convocar per les atxes pel traslladat a mà. I després van esmorzar i van fer un vermut, no?
Mm-hmm.
Està bé, no?
I tant.
Home, no sé, el dia de demà, quan tinguem de canviar la biblioteca, que també aquí a Roda també es farà, bueno, es farà el trasllat, doncs no sé com ho faran per portar els llibres. Potser també es podia fer així, una mica de cadena humana, no?
Home, jo crec que és més pràctic
ficar-los en caixes i anar portant-los, no?
Bueno, jo crec que sí.
Aquí el que passa que estaven del 588 al 608, o sigui que havia pocs... Ja t'ho diré. Havia poca distància, no? Després diu que... A 9 de cada 10 nens els hi apassionen els contes i saber llegir. En canvi, pràcticament la meitat dels joves d'entre 24, de 14 i 24 anys assegura que no llegeix mai o llegeix poc.
Sí, es nota, eh?
Sí, perquè no els agrada, diu. No els interessa o no tenen temps. Hi ha múltiples raons que allunyen els adolescents del plaer de la lectura. Clar, ara, avui en dia, tu saps que tot se fa per l'e-book, no?
Sí, si clar, però es pot llegir igual, no?
Sí, sí, bueno, però mira, veus, les estadístiques no enganyen, no? I després aquí també en tinc una altra que diu que el paper de la família és essencial per impulsar el desenvolupament de l'hàbit. Les sèries són via per enganxar-se i la porta d'accés als llibres i complements. Diu que el director del Centre d'Estudis de Promoció de la Lectura i Literatura Infantil recomana lectures que parlen dels problemes dels adolescents, com Dios de Reyes Magos, d'Emilio Pascual, de l'editorial Anaya. És una novel·la magnífica, també per adults, que relata la història d'un adolescent que es revela contra la figura paterna negant-se a llegir. Diu que el pare era un bon lector i ell doncs, no tenia ganes de llegir. I se'n va de casa, però troba treball precisament com el lazarillo d'un sec que només busca que li llegeixin en veu alta. Resumeix aquest experiment. O sigui que com a càstig sí que va trobar feina, però amb un sec que li agradava que li llegeixin, no? Això em recorda que jo quan anava a les monges a Barcelona,
sí?
Quan sopaven, tenia un atril amb un biombo i mentre estaven sopant els llegia passatges de la Bíblia. Perquè com que vivia molt a propet, doncs... Pues... Juani, aquesta nit has de venir a llegir-nos. Doncs pues vinga, anirem a llegir, no? Doncs pues ja està bé. I ara diu que la carta de disculpa d'una nena de 9 anys d'Albacete a una biblioteca per endarrerir-se amb les devolucions. La nena diu que ha estat un despiste i demana que no se la penalitzi, perquè clar, el normal és que també... Jo, per exemple, quan tinc un llibre de la biblioteca que està a punt de complir la data, m'envien un missatge de la biblioteca, diguem-me, tal dia has de portar el llibre, no? I diu que la nena, clar, la nota diu que s'ha fet viral d'una filla després de ser reganyada per la seva mare. Una disculpa perfecta. Estimada o estimada bibliotecària o bibliotecària. Diu, he rebut una carta reclamant-me la devolució de dues pel·lícules que vaig agafar el meu pare amb el meu carnet perquè les veiéssim tots dos. Quan vaig rebre la carta em vaig adonar un disgust perquè als meus 9 anys mai m'havia passat això. Sí, sí, amb 9 anys havia de fer-li moltes coses, ja veus. Diu, ja he parlat amb el meu pare i les tornarem el més aviat possible. Demano que no se'm penalitzi, ja que m'encanta veure pel·lícules i llegir llibres. I m'agradaria enviar-se un relat que jo mateixa vaig escriure. Dice, los libros son una caja que dentro tienen un montón de ilusión, màgia i, sobretot, imaginació.
Molt bé.
I la bibliotecària diu que davant d'aquesta petita, pues no la va penalitzar. O sigui que no va tenir aquesta mala sort.
Bé.
I diu que un hospital de Torrevieja, saps que l'altre dia parlaven d'aquests codis que surten de les maquinetes quan estàs esperant que t'atengui o bé urgències o bé els CAPs, no? Bueno, els CAPs, ja t'ho diré, els hospitals. Pues diu que a l'hospital de Torrevieja nomenen els pacients amb paraules i l'atzar i números, en fi, que no s'hi semblen la millor idea del món. Resulta que tenen la paraula feliz, 002, fòssil, també va sortir el 002, i hoyo, el 001. Diu, sembla un prediagnòstic. Feliz li pot tocar a un malalt psiquiàtric depressiu, clar. Eres feliç, no? I fòssil algú amb 94 anys, que ja, pobre home, amb 94 anys ja, doncs ja ves tu. I jo, algú que vagi a morir just aquell mateix dia. O sigui que l'hospital de Torrevieja s'ha passat una miqueta, no?
Sí, una mica sí, eh?
Sí. Però bueno, això són coses de... que són gracioses.
Mira. I tant que sí.
Sí. Bueno, ara tenim aquí més cosetes. I diu que ara saps aquesta jutgessa que se li ha negat a la mare posar a la nena el nom d'Acia. Ho has llegit, no? No ho has sabut. Bueno. Doncs diu que aquest nom, a Espanya hi ha 93 homes que es diuen Semen. Tu t'ho pots imaginar, Semen.
En sèrio?
Una jutgessa de Vitoria es va negar a que uns pares a posar la seva filla el nom d'Acia, que en euskera diu que significa semilla o llavor, però que en llengua col·loquial basca vol dir Semen. I diu que la magistrada va dir que el nom tenia connotacions negatives i els va dir que els pares que busquessin un altre nom, si no, ella l'escolliria. I diu que al final va escriure amb el nom de Cia, perquè els pares no volien canviar-li, no? Li volien poner Cia. I la jutgessa li va posar Cia, que fonèticament equival a l'inicialment sol·licitat, perquè de Cia a Cia tampoc hi ha molta diferència, no? Total, que diu que a Espanya n'hi ha 93 homes que es diuen Semen, 27 dels quals a Alicant. També n'hi ha a Girona, Barcelona, València, Múrcia i Màlaga. I també hi ha 8 espanyols que tenen com a cognom Acia. O sigui, Semen. Què et sembla?
Doncs horrorós, la veritat.
Bueno, jo tinc una anècdota...
És molt lleig.
Jo tinc una anècdota que l'he viscut personalment. Quan va néixer la meva filla, la Meritxell, va néixer a Sant Boi. I havíem d'anar a Barcelona. Mira, aquí a Sant Boi teníem la mútua, ens quedem aquí i estem més a propet. I li volíem posar Desiré. I bueno, i ara arribem a posar la nena Desiré i em diu el jutge que Desiré no. Que Desiré era francès i que li havien de posar el nom en espanyol. I dic, bueno, pues espanyol com es diu? Dice deseada. Diu, què dius? Deseada li has de pujar jo la nena, que jo volia un nen, que ja tenia una nena i hem tingut una altra nena i li he de posar deseada. Diu, bueno, com que és una nena i no té pressa per anar a la mili, la podem inscriure una miqueta més tard.
Ah.
Ens va donar un llibre de santorals i ens va dir, vinga, escolliu el nom que vulgueu i ja vindreu. Però com que mon pare havia estat de servei a Organyà i anava molt a Andorra, vam dir, pues, Meritxell, que també ens agrada. I li vam posar Meritxell.
Sort que no li vas posar
és que si, no, a vegades parlant-lo amb ella, diu, mama, em poses deseada? I és que et menjo. Dic, no, filla, no, deseada no. Bueno, també diu que hi ha un professor d'alemany que va prohibir els portàtils a la classe i al·lucinar per la idea d'un alumne a l'antigua. El professor diu que preferia que estessin atents a les seves explicacions en comptes de perdre temps a fer apunts, no? Tu te'n vas a l'explicació d'un professor, encara que sigui d'autoescuela, i tu vas aprenent i vas agafant apunts, no? I diu que explicacions en comptes de prendre punts. La intenció era que els alumnes entenguessin la matèria al peu de la lletra i tal com ell l'explicava, que aprenguessin a punts per mitjans més clàssics i no per un mitjà d'ordenador. Total, diu que un estudiant s'ho va prendre al peu de la lletra i va anar a classe amb una màquina d'escriure que no va dubtar en utilitzar. O sigui, un company de classe ho va gravar i es pot veure com el professor explica la matèria en classe quan l'alumne comença a escriure i a escoltar el so de les tecles. Diu, i això va provocar, clar, que es fes un silenci absolut, perquè tu sents allò clac, 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 i dius, d'on surt això, no? I diu que eres un héroe. Anar amb màquina d'escriure a la universitat era la tècnica de Dansmark d'Alemanya a la classe d'enginyeria mecànica. O sigui que el professor es va quedar al·lucinando. Home, va tenir una bona idea, no? No volia ordinadors, però no va dir res de màquines d'escriure. O sigui que... Bé. Diu que... Bueno, jo l'altre dia vaig veure que la gent feia comentaris quan es posava el pal a taula, que ara avui en dia és igual, te'l tiren, en comptes de tallar-lo amb el ganivet, agafen i fan una mossegada. Total, que diu que el pa, abans, quan anaves a menjar, es feia una crema amb el ganivet abans de tallar-lo. No sé si a casa teva...
Home, la meva àvia ho feia sempre.
No, no, jo a casa també, perquè la meva àvia també ho feia i els meus pares també tenien aquesta costum.
Jo els meus pares ja no, però la meva àvia sí que ho feia.
Sí, jo a mon pare sí que li visc que ho feia, a ma mare no tant, perquè a casa de ma mare, encara que es feia també, no era tan clàssic, no? Però a casa dels meus pares, bueno, les àvies paternes sí que ho feien. I, bueno, a casa meva no, ja no es fa, no? I diu que després hi havia una altra superstició que s'ha quedat al camí per la història. Diu, no s'havia de posar mai a la taula de cap per avall perquè donava mala sort. O sigui, tu quan poses la barra de pa, doncs la closca de dalt que està més torradeta, doncs la poses cap amunt, no? Però si la posessis cap avall, diu que donava mala sort. O sigui.
Caram.
Sí, i ara tenim que el millor xocolater del món és a Vic. Es diu Lluc Grosselles i és el cap de pastisseria del Carme de Vic i s'alça amb el primer premi de World Chocolate Master que s'ha celebrat a París amb el marc del Saló de Xocolata. Diu que és de Santa Eulàlia de Ruiprimer i s'ha imposat a altres 17 representants de països d'arreu de la 8a edició d'un certamen que es celebra cada 3 anys. Va ser escollit el millor pastisser de l'estat l'any passat. Primer s'havia de presentar per Espanya i després va anar... I va donar les gràcies a tothom en català. Diu, un efecte, un elefant, vaja, de 3 metres d'alçada, va deixar els jutges bocabadats. És que també va tindre una idea, fer un elefant de xocolata de 3 metres, eh? Però, bueno, aquests pastissers, saps tu, que tenen molta gràcia per fer-ho això. I ara diu que si no canvia res, al març del 2023, els televisors de 8K, els més avançats del mercat, deixaran de vendre's a Europa. Diu que el motiu de la prohibició d'aquestes pantalles és que la Comissió Europea ha fitxat un barem de consum energètic que ningú podrà complir pel que suposa el veto de facto després d'estar al mercat des de l'any 2008. Diu que els televisors 8K i el de tecnologia microLED, amb pocs models al mercat, pel preu elevat que té un cost molt elevat, amb dos tipus de pantalles, diu que ara han de consumir en data l'1 de març de 2023 la mateixa energia que els de UHD, els de 4K. Diu que els motius són dos. Un, consumeixen més energia, encara que el resultat és espectacular, i tant en QLED com OLED consumeixen molta més, clar. I llavors, clar, què passa? Pues que no volen que es tornin que no es venguin, vaja. Perquè com que estan això de l'estalvi energètic, ja veurem. Ara diu que les llums de Nadal, que per cert, quan pujava i vist que les estaven posant aquí roda, hi ha molts ajuntaments que ja han dit que les treuran abans d'hora, perquè, clar, tenir consciència de que la gent no pugui tenir llums i ara tu tens tota la llum... Bueno, que no sé com ho faran a Vigo, perquè saps que aquell de Vigo...
No sé si aquell...
El, no sé
voldrà...
Si Paco no sé què es diu, no me'n recordo, Paco Vázquez o alguna cosa així, Francisco Vázquez, no sé.
No sé, si voldrà, si renunciarà, vaja.
No, a crec, no ho crec.
Seria estrany, sí.
Per això dic que els centres d'investigació, la corda fluixa pel cost de la llum. Estem en una guerra. La factura s'ha multiplicat per 5 en centres com l'Institut de Ciències del Mar, del CSIC. Valentí Sallarès, el director del ICM, que depèn del Consell Superior d'Investigacions Científiques, ha passat de 20.000 euros a 100.000. L'Institut de Ciències del Mar de Barcelona té un elevat consum elèctric perquè tenen un clúster de computació congeladors a menys de 70 graus. Com per no tenir llum, saps?
Sí, clar.
I uns aquaris experimentals i cultius que necessiten una temperatura constant, diu també, i els hi ha passat a 121 instituts d'investigació del CSIC a tota Espanya. Que aquesta gent, no sé, haurien de tenir... Perquè són investigadors, no són gent que negocia amb aquesta, no sé, dic jo. Però bueno, en fi. I diu que un fàrmac creat al Vall d'Hebron podria ajudar a curar el càncer. Onomic, el fàrmac, a través de la seva spin-off Peptomic, una microproteïna terapèutica desenvolupada el VHIO, era capaç d'entrar a les cèl·lules i arribar al nucli on es troba. L'oncogen MYC inhibeix l'habilitat de MIC per promoure el creixement del tumor. Esperem que sigui una bona notícia i que aquesta gent del Vall d'Hebron pues, tinguem...
I tant que sí.
Espera. I ara també aquí ens diu que a Barcelona, l'històric Palau Centelles de Barcelona ha tornat a rebre atacs vandàlics. Els últims dies s'ha repetit les pintades a la seva façana del segle XV. Tu imagina't que té la gent
entreuen, no, de fer
sí, això? Sí, igual que aquesta gent que ara se'n fica als museus i a tots els quadres li està tirant coses. Doncs sí, bé, també. Diu que a Tarragona també hem patit aquest tipus de vandalisme amb pintades al Pont del Diable. Un grup de menors van realitzar les pintades a la base del monument. Tots menors de 14 anys, que, per tant, no són imputables, que són menors. Els tutors d'aquests menors seran quins tinguin que reparar els danys fets al patrimoni. I l'Ajuntament de Tarragona pues, ha posat un número, el 977-240-345 o el 092, perquè la gent que vegi alguna cosa d'aquestes, pues, ho donen sí. I si no, pues, a la pàgina web, guardiaurbana@tarragona.cat, i esperem que funcioni, no?
Doncs sí, anem acabant, Juani.
I també tenia aquí preparat que d'aquelles cadires que vaig dir-te que havien posat d'allò, doncs la cadira que estava pintada en color blanc també l'han fet amb el ben pintades vandàliques. O sigui que aquí es veu que la gent està molt acostumada a fer coses d'aquestes i ens tindrem de salvar d'elles, però bueno.
On anirem a parar, no?
Sí. I ara aquí tinc una frase del senyor Julio Anguite. Julián Guita, con la dignidad no se come, pero un pueblo sin dignidad se pone de rodillas y termina sin comer. Julián Guita.
Molt bé. Tornem dimecres. Bona setmana, Juani.
Molt bona setmana.
Adéu.
Adéu.